Bon dia, què tal? Com esteu? Comencem setmana, som-hi amb aquest dilluns 6 de maig de 2024 des del Penedès en xarxa. Obrim setmana i 3 hores de ràdio que farem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I que encetem ara i acabem a les 12. El control central del Penedès en xarxa es troba a Ràdio Vilafranca i des d'aquí us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem amb el sumari del que anireu escoltant a partir d'ara. El magazín, el Penedès en xarxa, fins a les 12. Començarem, com cada dilluns, situant bé la setmana i situant-nos nosaltres mateixos amb la roda d'actualitat. Una roda d'actualitat que emissora a emissora ens presenta la setmana i que ens porta fins 9:45, on toquem de peus a terra i ens centrem en aquest dilluns 6 de maig, tot recollint les primeres notícies d'aquest matí al Penedès. A 4:05, els esports. Uns esports que dilluns venen plens de cròniques, de marcadors, de resultats i d'anàlisi del cap de setmana, destacant la veu dels protagonistes. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'entrevista, on avui ens acompanyaran el Carles Amat i la Maria Montaner, que ens presenten el seu projecte viticultor Amat i Montaner. A 11:15, de nou cita amb l'actualitat, els companys dels serveis informatius ens explicaran com es desperta aquest matí de dilluns als diferents municipis del Penedès. I a 11:15, tindrem amb nosaltres l'educadora canina d'Intercanis, la Neus Bertran, que avui donarà consells per aconseguir una bona convivència entre infants i gossos. Cada dia, al llarg de 3 hores, parlem de Penedès amb majúscules, però els dies que ens acompanyen des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, la vegueria entra en joc. Una vegueria que abordem des del punt de vista cultural, territorial, patrimonial. Avui tenim cita amb l'IEP i ens acompanyarà la secretària de la Junta, la Teresa Sadurní. Amb ella ens plantarem a 11:15, parem màquines i cedim els micros durant uns minutets als serveis informatius perquè ens acostin aquest darrer flash informatiu del dilluns. Segur que entre els oients n'hi ha uns quants, no sé quants, però alguns hi haurà que aquest cap de setmana, que aquest diumenge heu fet les 7 cims. Si no és les 7 cims, potser esteu preparant alguna cursa destacada. Doncs pareu orelles, perquè a partir de 11:45, el Riquesa Salut ens visita el fisio del programa, l'Adrià Solís, de Fisiocorp Group, i avui ens parlarà de com recuperar-se després d'una cursa, com podria ser aquesta, 7 cims. Em penso que ell, almenys la intenció, era fer-la. Per tant, ho explicarà en primera persona. Veurem com arriba fins als estudis de Ràdio Vilafranca. Potser avui està bé i demà és quan hi ha la baixada. Aviam què ens diu, com reacciona el cos després d'un esforç tan destacat com és fer unes 7 cims. Així transcorrerà aquest matí de dilluns al Penedès en Xarxa. Anem a situar-nos. Comencem la setmana explicant com transcorrerà darrera setmana de campanya electoral. Aquest diumenge hi ha eleccions, per tant, l'activitat segur que s'incrementa, però passen més coses que us detallem a continuació en aquesta roda, que comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Quintí de Mediona amb la festivitat de Sant Antoni de les Malalties, i és que a les 9 del matí ja ha començat la missa. A les 12 hi haurà també ofici solemne amb acompanyament orquestral a l'església. A partir de la 1, ballada de sardanes amb l'orquestra Rosaleda a la plaça dels Avis. I ja a les 7 de la tarda, ball de Sant Antoni, també amb l'orquestra Rosaleda, en aquest cas a la sala polivalent del jardí. També avui a Mediona es durà a terme a partir de les 11 del matí al casal Casa Nostra un taller de mòbil que du per nom La meva salut, com accedir-hi i fer-ne ús. Això anirà a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, mentre que l'Escola Pau Casals de Sant Llorenç d'Hortons a les 5 de la tarda organitzen una jornada de donació de sang que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Demà, a l'Escola La Pau de Sant Sadurní, també organitzen, en aquest cas, un taller d'emocions per aprendre a gestionar-les i acompanyar els infants. Això serà a partir d'un quart de 6 de la tarda i l'imparteix l'educadora infantil, terapeuta emocional i també col·laboradora d'aquest programa, l'Aroa Beltrán. Dimecres, a Puigdalba, arriba el servei de caixer mòbil de la Diputació de Barcelona i el trobareu a les 10:10 del matí a la plaça de la Vila. Anem ara dijous i ens desplacem fins a Sant Llorenç d'Hortons, on els Mossos d'Esquadra impartiran una xerrada sobre consells de seguretat per a la ciutadania a les 6 de la tarda al Centre Cultural Joana Raspall. A Sant Pere de Riudebitlles es durà a terme la segona sessió del taller Escriure de Cinema amb el crític Gerard Casau, també a les 6 de la tarda. I també a Sant Pere, però ja a les 7, hi haurà una conferència sobre Etiòpia, un país de llegenda, a càrrec de Pep Vives. Saltem a divendres, però no ens movem de Sant Pere, perquè a les 7 de la tarda a Cal Xerta es presenta el llibre 45 estats independents de la raó, de Joan Serra. A Sant Sadurní organitzen un taller per aprendre a aprofitar-te de la intel·ligència artificial per impulsar el negoci i augmentar el benefici. Això serà de 10 del matí a 1 del migdia al casal d'entitats. I ja a la tarda, divendres a les 5, tarda de karaoke al casal municipal de Sant Sadurní. Una hora més tard, a les 6, al Centre Vilarnau, també de Sant Sadurní, hi haurà la primera sessió del taller de cuina japonesa catalana amb Olga Rovira, que és la creadora del concepte de sushi català. També a les 6 hi haurà un taller de dansa lliure amb Olga Riubal a l'Índex de Sant Sadurní i organitzat en aquest cas pel Banc de Temps de Sant Sadurní. I encara a Sant Sadurní, segona cita del Festival de Poesia a les Caves, aquesta setmana amb Laia Carbonell, Raquel Santanera i Maria Sevilla i els seus poemes aquest divendres a les Caves Giró i Giró, com sempre, a partir de les 8 del vespre. Dissabte, a Sant Pere organitzen un taller de descoberta del riu de 10 del matí a 2 del migdia en punt de trobada a la plaça de les Eres. També a Sant Pere, de 12 a 2, davant de Cal Xerta, es farà la prèvia de l'EVA 354 per presentar el leitmotiv de tots els seus actes dins el festival durant aquest 2024, el còctel. I encara a Sant Pere, l'arqueòleg Ferran Ortí impartirà una conferència sobre la Tercera Guerra Carlina a Marmellà, també a les 12 del migdia. Dissabte, Sant Sadurní a terra, la 12a edició de la Marató de Pianos, de la qual podreu gaudir durant tot el dia a l'Índex, amb un centenar de pianistes de totes les edats. També a Sant Sadurní és segon dissabte de mes i, per tant, dissabtes de joc amb jocs de taula a la sala infantil de la biblioteca durant tot el matí. I encara a Sant Sadurní, teatre, amb instruccions per enterrar un pare del grup de teatre amateur de Sant Sadurní a les 8 del vespre a la Fascina. Aquesta serà la proposta que us aproparem dimecres a l'agenda al detall. I moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana, destacant, com sempre, la primavera del Cava, que aterra tots els caps de setmana d'aquest mes de maig al Penedès. També el Microbi, aquest cap de setmana, amb visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya. I, finalment, dissabte i diumenge, a Puigdalba, se celebra la festa de la Mare de Déu del Remei.
Just hem fet una primera parada, anem per la segona, que fem a Canal 20, a Ràdio Lèrdola, amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem amb més propostes. Avui dilluns, dia 6, a Pacs del Penedès, hi haurà alcaldia de proximitat als barris. En concret, serà al barri de la Serra, a partir de les 7 de la tarda, a la cruïlla dels camins de la Serra amb Can Lleó. I demà, dimarts, dia 7, a Pacs del Penedès, tindrà lloc una xerrada. Comprem online. Compte amb la xarxa. A les 10, al Centre Cívic, serà a càrrec del tècnic de consum de la Diputació de Barcelona, Joaquim Bielsa, i organitzat pel Casal de la Dona de la Salzerda. El dimecres, dia 8, a Pontons, una altra xerrada, en aquest cas per optimitzar la teva salut amb secrets sobre alimentació i dietes per un envelliment saludable, a càrrec de Maria Pintó, experta en nutricionista. Serà a les 11 del matí a la Sala Polivalent. I també el dimecres a Pacs, el caixer mòbil serà de les 12:10 a les 12:30 al carrer Salinar. I a Santa Margarida i els Monjos, una nova xerrada, en aquest cas sobre un ús positiu i saludable de les pantalles en família, a 3:45 a la biblioteca. Serà a càrrec de Núria Puentes, psicòloga del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Cal inscripció prèvia per a aquesta xerrada i, si us voleu inscriure, heu de trucar al 93 898 0871. I també els Monjos, el dimecres, una elaboració de bosses sensorials, a 4:45 a la Casa dels Passos Petits, una activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys, que també necessita inscripció prèvia, en aquest cas, el número 630-489-035. I el dijous, dia 9, a Olèrdola, concretament a davant de l'Escola Rossend Muntaner, a Sant Pere Molanta, l'oficina mòbil d'informació al consumidor farà parada de 10:45 a 11:45 per resoldre tots els dubtes que la ciutadania tingui en matèria de consum. A les Cabanyes, el bibliobús farà parada de 10:45 al pàrquing entre l'escola i la llar d'infants i es trobarà allà durant 2 hores. I a Santa Margarida i als Monjos, a 4:45 al Tàngram, taller de dibuix adreçat a joves a partir de primer d'ESO. Cal inscripció prèvia al número 629-174-007 o presencialment al Tàngram. I també als Monjos a les 6 de la tarda a la biblioteca, taller sobre els riscos del tabac a càrrec de professionals de l'EAP Penedès Rural Oest. I dins el marc del mes de la gent gran, es realitzarà a Sant Cugat Sesgarrigues el dijous un taller de musicoteràpia per a gent gran. Serà a 6:45 al Casal de la Gent Gran. I el divendres, dia 10, acabarem la setmana amb propostes a Olèrdola. A 4:45, una jornada sobre portes obertes dels Balls Populars Infantils de Moja, amb places disponibles a capgrossos, panderetes, panderos i cavallets. Serà davant de l'escola Circell. A Santa Margarida i els Monjos tindrà lloc la presentació del fons audiovisual Fils de Vida, a les 5 de la tarda. Serà al Casal de la Gent Gran dels Monjos i és un fons audiovisual sobre la memòria oral de les dones del municipi. A Pacs hem començat parlant d'una sessió d'alcaldia de proximitat, doncs divendres n'hi haurà una altra, en concret al barri de l'Agrícola, a les 7 de la tarda, a la plaça Salvador Ferrer. I tornem a Moja, ja que al local nou hi haurà un documental i xerrada, que és de Bangkok a Barcelona a peu, a les 7 de la tarda, organitzat per l'Ateneu Mojenc. I el dissabte, dia 11, ja en cap de setmana, a partir de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia, ens proposen un taller d'anellament d'ocells al Parc d'Olèrdola, una visita guiada comentada a l'Església Romànica de Sant Valentí, a les Cabanyes i als seus murals medievals, en 2 torns, a les 11 i a les 12, i a Santa Margarida i els Monjos hi haurà exhibició de shows de patinatge de 9 a 1 a la pista poliesportiva. També tindrà lloc el 13è aniversari de la coral Amics de Penyafel, a les 12 a l'ermita de Penyafel, amb un concert amb la participació de la coral de Llorenç del Penedès, i Ball de Saló a 2:15 a la societat La Margaridoia.
Anem a descobrir com serà aquesta setmana, la primera completa de maig, al Baix Penedès, i ho farem amb la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest dissabte se celebra el Let's Clean Up Day 2024, Netegem el nostre entorn. Serà de quarts de 10 del matí fins la 1. La zona de neteja serà la zona del Pisol, Torregassa i Papagai, i el punt de trobada serà l'avinguda del Papagai, cantonada amb carrer Fredolaga. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest cap de setmana la tenen preparada molt i molt forta, perquè té lloc la 13a edició del Vi Gralla. Però com que el programa és tan, tan llarg i tan complet, us ho explicarem més abastament a la gent del detall de divendres. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès. I és que el dissabte la Bisbal del Penedès celebrarà la primera edició de la Bijoy, una jornada gratuïta pensada per als joves nascuts entre el 1999 i el 2012, que inclourà activitats per a tots els perfils i gustos, des de tornejos de videojocs, tennis de taula, jocs de taula, fins a tallers de grafits, ball urbà i defensa personal. També hi haurà un escape room d'allò més intrèpid i un taller sobre consentiment perquè tots puguin gaudir de l'oci sense violències. Es tracta d'una jornada inclusiva pensada perquè també sigui educativa. En aquest sentit, s'han treballat aspectes com la igualtat o l'empoderament juvenil, entre altres, per donar espai als joves i que puguin fer allò que els agrada en un ambient sa i festiu, jugar i divertir-se amb els amics o fer-ne de nous. Hi haurà realitat virtual, partits de tennis de taula, anime graffiti, tallers de combinació de grafits i tecnologia, videojocs, jocs de taula, taller de consentiment, taller de defensa personal mix, jocs de taula, torneig, dansa urbana, una classe magistral de hip-hop i escaparium room escape. Continuem amb més cosetes, i és que avui a un quart de set a la biblioteca hi haurà Llegir l'òpera, conferència Turandot de Puccini, a càrrec del divulgador i musicògraf Albert Ferrer Flamaric. I fins al 17 de maig es podrà veure aquesta exposició als telèfons de l'Eva d'Espenjam a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès. L'horari és de dilluns a divendres, de quarts de 5 a quarts de 9 de la nit, i el dimecres de 11:15 a 14:00. Continuem ara a Santa Oliva. I és que aquest divendres a les 7 al monestir de Santa Oliva hi haurà conferència i inauguració de l'exposició al centenari de Pau Casals. I dissabte a les 10 de la nit a la plaça del monestir, la nit dels museus. Continuem ara al Vendrell. És que dimecres a les 6 de la tarda hi haurà l'enterrament de Guimarà, una performance de l'escènic Baix Penedès que anirà des del Pont de França fins a la sala Portal del Pardo. Divendres, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa es farà la presentació del llibre Una aventura de la vida, obra de Maria Concepción González Lorenzo. Dissabte, des de les 5 fins a les 8 de la tarda, Fira Portem la Ciència al carrer i es durà a terme a la plaça Nova. I diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Àngel Guimarà, l'obra de teatre Arran de Terra d'Àngel Guimarà. Marxem ara cap a Calafell, i és que aquest divendres es farà la xerrada acompanyant les primeres sortides nocturnes del meu fill, filla adolescent. Serà a les 5 de la tarda al Casal Jove de Calafell. I durant tot el dissabte hi haurà la Festa dels Contes a Calafell, vet aquí un gat. Hi haurà activitats a la Biblioteca Aventura Gasol amb inscripció prèvia i tallers quilòmetre zero per a tots els públics al llarg de tot el dia a la plaça del Cubano. I dissabte arriba la tercera edició de la nocturna Trail Calafell, que sortiran des de la pista d'atletisme del Vilarenc. Hi haurà la cursa de 14 quilòmetres i la de 9 quilòmetres, i us podeu apuntar a athleticevents.net. I acabem, com sempre, a Cunit, amb dues activitats. La primera serà avui, que Cunit acull una nova campanya de donació de sang, que es farà al casal municipal de la gent gran en horari de 5 a 9 de la nit. I dissabte es torna a celebrar una activitat enogastronòmica, que és la segona Cunit amb Déu. Hi haurà, a partir de les 12 del migdia, tres concerts. Concert infantil amb el Pep Callao, concert de versions amb els Big Mothers i concert de jazz de la vella Dixieland. Tanmateix, els petits podran gaudir de jocs i tallers de treballs manuals a la mateixa ubicació, i l'activitat comença a les 12. Allà es podran comprar els tiquets. Tiquet complet és dos vins, dos tapes, més copa de regal, 12 euros. Tiquet mig, un vi, una tapa i una copa de regal, 6 euros. El tiquet de vi són 3 euros i el tiquet de tapa serà de 3 euros.
I destinem els 4 minuts que falten per arribar a 9:45 a explicar com anirà la setmana a Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana carregada de diferents activitats a Vilafranca del Penedès o presentacions d'actes que tindran lloc en els propers dies o setmanes. Per exemple, avui mateix, a les 11, ens citen els mitjans de comunicació al claustre de Sant Francesc per parlar-nos d'una nova edició del cicle Paraules als claustres que tindran lloc, com dèiem, aquestes properes setmanes a Vilafranca i ens donaran els detalls en el transcurs d'aquesta convocatòria. O demà dimarts, també la regidora de Cultura ofereix una roda de premsa per presentar el nou programa d'activitats divulgatives Xerrem de Castells, coincidint amb l'inici de la temporada castellera, que començarà amb l'activitat Castells de Ciència, junt amb la Universitat Rovira i Virgili i el 60è aniversari del Monument als Castellers Josep Canyes, junt amb Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Penedesencs. La presentació de tots aquests actes es donaran els detalls doncs, en el transcurs de demà en aquesta convocatòria amb els mitjans de comunicació. I també se'ns presenta, de fet es convoca una gala de presentació dels curtmetratges realitzats per l'alumnat de 9 centres de secundària a Vilafranca en el marc del projecte Reacciona de sensibilització en l'educació per la ciutadania global. L'acte té lloc aquest dimarts al Casal de Vilafranca al matí, a partir de 11:15 del matí. També hem de comentar-vos, entre altres aspectes, qüestions que tenen a veure amb l'activitat cultural d'aquests propers dies. Vilafranca commemora el centenari de la mort de Salvat Papasseit. Durant aquest mes de maig, diverses entitats catalanistes de la vila organitzen un seguit d'actes d'homenatge al poeta. Les entitats organitzadores són l'Agrícol, l'ANC de Vilafranca, la Cal, la Marxa de Torxes per la Independència i Òmnium a l'Alt Penedès. Des de l'organització volen destacar la qualitat de l'obra de Joan Salvat Papasseit, així com també el seu compromís catalanista i d'esquerres. Els actes començaran aquest mateix dijous, dia 9 de maig, a les 7 de la tarda, amb una taula rodona a l'Auditori del Vinceu, en la que participaran Ferran Aïssa, comissari de l'any Salvat Papasseit, Ferran Gadea, crític literari, i l'escriptora i coneixedora de l'obra del poeta, May Vidal. També aquest dissabte hi haurà una altra activitat vinculada a aquestes propostes. Serà a les 12 del migdia a l'Agrícol de Vilafranca amb un vermut literari en el que Jordi Bilbeny i el president de la Cal, Jaume Marfany, conversaran sobre el vessant polític de Salvat Papasseit i el seu independentisme. I l'endemà, diumenge, que és, per cert, dia d'eleccions també, a les 12 del migdia el cicle finalitzarà amb la composició poètic-musical A foc és la paraula, en la que el duet format per Jaume Calatayud i Vicente Munera versionaran l'obra de Salvat Papasseit. Aquest acte se celebrarà al Vinceum i també acabarà amb un vermut per tots els assistents. Són activitats de caire cultural que podem viure aquests dies a Vilafranca, on també hi haurà temps per la reflexió i per parlar d'aspectes de molta actualitat. Per exemple, viurem la conferència La llar de la recerca amb la participació del científic Ramon López de Mántaras. Serà a les 7 de la tarda de demà dimarts, en concret a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca, on hi haurà aquesta conferència amb el títol Un món canviant, transformacions socials de la intel·ligència artificial, com us dèiem, a càrrec d'aquest expert mundial en intel·ligència artificial, Ramon López de Mántaras, un acte que s'organitza com a cloenda del curs l'entitat juvenil La llar de la recerca en l'Espai Jove La Nau de Vilafranca del Penedès. I per acabar, dir-vos també que els companys d'aquesta casa, del programa Amics per Sempre, Jordi Borràs, i entre nosaltres, David Alsina, promouen un dinar trobada amb tots els seus oients a finals d'aquest mes de maig, concretament el dia 25. A partir d'avui i fins al dia 18 de maig es poden aconseguir els tiquets a través de les botigues de Calvi Santó a Vilafranca i a Sant Sadurní per participar doncs, en aquesta trobada d'oients dels programes de Ràdio Vilafranca Amics per Sempre i entre nosaltres.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Dos quarts de 10 del matí, hora del flash informatiu per repassar l'actualitat penedesenca. El grup Freixenet i els sindicats han anunciat aquest dissabte que han arribat a un acord sobre les condicions de l'expedient temporal de regulació d'ocupació per causes econòmiques i productives pocs dies després que el govern tombés el presentat per causa de força major. Els 615 treballadors afectats de Freixenet i de Segura Viudes veuran reduïda la seva jornada laboral entre un 20% i un 50% a partir del 13 de maig i fins a finals d'any per contrarrestar la falta de raïm i vi base provocada per la sequera que s'arrossega des de l'any 2021. Segons ha detallat UGT, quedarà garantit un complement sobre la presentació d'atur per part de l'empresa que rondarà el 95% del salari. A principis de setmana, la Generalitat va denegar l'ERTO de Freixenet perquè no veia acreditada la causa de força major per sequera. Un cop denegat, la companyia ha hagut d'asseure's a negociar amb els sindicats un nou expedient que el Departament d'Empresa i Treball, a diferència de l'anterior, no haurà d'autoritzar. Són moltes les entitats que existeixen a Vilafranca i moltes les activitats que organitzen, però moltes d'elles es queixen que la gran part d'actes que duen a terme són de dia, trobant-se moltes complicacions per organitzar-ne de nit. Entre aquestes, el límit d'horaris de l'actual ordenança de civisme o l'escassetat d'espais públics. Entitats com la Coordinadora de Música Tradicional de Vilafranca o la Barraca, entre altres, s'han trobat amb certes limitacions a l'hora de poder muntar actes de nit. Recentment tenia lloc el 30è aniversari del Dia del Graller i la Coordinadora de Música Tradicional de Vilafranca tenia la intenció d'acabar la jornada amb una gran festa exterior que finalment va haver de celebrar el Casal Popular La Garalda per manca de permisos. D'altra banda, també explicar-vos que Vilafranca del Penedès, una de les, diguéssim, principals inconvenients a l'hora d'organitzar festes com aquesta, al centre de Vilafranca és, sobretot, el soroll que pot molestar el veïnat. Les revistes escolars d'Olèrdola durant la Segona República en la commemoració de la xarxa d'arxius municipals. La cerca i recuperació de les revistes que elaboren els escolars d'Olèrdola durant la Segona República és el primer dels vídeos que ha difós la Diputació de Barcelona per commemorar el 20è aniversari de la xarxa d'arxius municipals. Al llarg de l'any, l'Eixam presentarà les càpsules i històries dels arxivers i arxiveres, amb una decena de vídeos on s'expliquen els valors i la funció social dels arxius municipals a través d'històries viscudes pels arxivers i arxiveres de la xarxa d'arxius municipals en aquest període de temps. La primera d'aquestes càpsules està dedicada a les revistes que entre 1934 i 1936 van escriure i imprimir els alumnes d'Olèrdola, inspirats pels mestres republicans Ramon Costa i Josep Santa Eulària, seguidors de la tècnica Freinet i que, arran d'una consulta feta a l'Arxiu Municipal l'any 2011, es van recuperar amb la intervenció d'un arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'Arbós acollirà la segona fira de salut comunitària de l'APS Baix Penedès Interior Serà. Demà hi es celebrarà al carrer Major de la Vila de les 9 del matí a la 1 del migdia. Demà, dimarts 7 de maig, a les 9 del matí fins la 1 del migdia, com comentàvem, al carrer Major de l'Arbós acollirà la segona fira de salut comunitària de l'àrea bàsica de salut del Baix Penedès Interior, que engloba Sant Jaume dels Domenys, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès, a més de l'Arbós. La fira, organitzada per la xarxa sanitària Santa Tecla, oferirà als visitants la possibilitat de realitzar diversos tests per mesurar la seva salut i els hàbits saludables amb l'assessorament i l'orientació de professionals amb l'objectiu d'apropar i transmetre els valors de cuidar la salut. Totes les activitats dels programes seran gratuïtes.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Els esports.
És moment d'obrir finestra esportiva. Això vol dir marcadors, cròniques, els propers partits i, sobretot, la veu dels protagonistes. Arrenquem tornant als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja aquest repàs esportiu al cap de setmana amb els resultats de l'última jornada de la Parlem Hockey Lliga, que es completava ahir i on teníem empat del Noia i derrota del Calafell a Madrid. Els de Pere Bari es van empatar 4 amb el Liceo en un partit que dominaven per 1-3 al descans, però que els locals capgiraven a la segona meitat. El capità Aleix Esteller va ser l'encarregat d'obrir la llauna d'un marcador on també s'hi sumaria Martí Gavarró des del punt de falta directe. Guido Pelizzari, al minut 16, retallaria distàncies que 3 minuts després Martí Gavarró tornaria a ampliar per encarar el camí cap als vestidors. A la represa, César Carballeira apareixia amb un doblet, sumat al got de Bruno Saavedra per capgirar un marcador que Toni Salvador, a les acaballes, aconseguiria maquillar amb el definitiu empat a 4 en l'únic partit que jugava ahir sense res en joc. Abans de repassar com queda la taula classificatòria i, per tant, quins equips acompanyaran a Anoia i Calafell en aquests play-off per títol, qui jugarà també al play-out o quins equips baixen, anem a buscar la crònica del Calafell, que ahir va tancar la fase regular, com dèiem, amb derrota a Madrid. Lourdes Meroño, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs el Calafell ha tornat a caure en aquesta ocasió contra la Disc Hockey Ribas en aquest darrer partit de l'Hockey Lliga. El gol del Parlem Calafell venia de la mà del Sergio Miras al minut 17:04 de la primera part. Amb aquest resultat, el Parlem Calafell es queda cinquè a la taula classificatòria amb 38 punts. El Ferran López, entrenador del Parlem Calafell, ens feia aquestes valoracions en acabar el partit.
Un partit amb la línia del que portem aquests darrers 6-7 partits, no? Un rival difícil, una pista incòmoda, però tot i així crec que un cop més hem tornat a generar moltes ocasions. No estem gens encertats de cara a porteria. No estem fins amb aquest aspecte i al final el que s'ha de fer doncs, una miqueta és revertir aquesta situació amb les ocasions que anem tenint, no? Perquè penso que l'equip les genera, hi ha la voluntat evidentment de fer molts gols, però amb aquesta dinàmica doncs, costa una miqueta més. I res, al final també s'anaven donant una sèrie de resultats que independentment del nostre ens manteníem cinquers, amb el qual penso que fins i tot això ens ha condicionat, no? Tot i que hem anat fins al final almenys a empatar el partit. I ja està. Penso que els play-offs sempre venen de gust jugar. Feia molts anys que els reclamàvem, per sort ja es van instal·lar a l'Hockey Lliga. Crec que el rival és independent. Tenim un Reus que ja ens hi hem enfrontat moltes vegades i que ens coneixem moltíssim, però que penso que el factor pista aquest any no està sent tan determinat per ningú, per tant farem tot el possible per anar a guanyar el primer partit de play-off a Reus i veure què passa i fins on podem allargar aquesta temporada. El rival doncs, és duríssim, és complicat, però sens dubte com a esportistes doncs, jugar un play-off a aquests nivells és el millor que podem optar. Per tant, a preparar-nos bé, primer a descansar, a recuperar-nos i preparar-nos molt bé per competir-ho.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I ara sí, fem un repàs ràpid a com han quedat aquests play-off pel títol. El Barça, com a campió de la fase regular, jugarà els quarts de final dels play-off amb el 8è classificat, el Sant Just. El Noia, com a segon, es veurà les cares amb el 7è classificat, que en aquest cas és l'Igualada. El 3è classificat, el Liceo, es mesurarà al Voltregà, mentre que Reus, que és quart, i Calafell, que és cinquè, signaran l'últim encreuament. També tindrem duel entre Lleida i Caldes per saber quin dels dos equips jugarà la Europe Cup la propera temporada i, finalment, Alcoi i Girona jugaran el play-out. Ribas i Mataró són els dos equips que la temporada vinent estaran a l'Hockey Lliga Plata. L'anada de tots aquests partits, recordem, el millor de 3, es jugarà el 18 de maig amb el factor pista a favor de l'equip cap de sèrie. En aquest cas, el Barça, el Noia, el Liceo i el Reus. I la tornada el 25 de maig. En el cas dels play-offs, si fos necessari un tercer partit, es disputaria el 28 de maig, perquè el 31, de fet, ja arrenquen les semifinals. En el cas dels play-out, i també en el partit pel 9è i el 10è lloc, es disputaria aquest tercer partit l'1 de juny. Aparquem, doncs, ja la Parlem Hockey Lliga i anem amb l'Hockey Lliga Plata, que aquest cap de setmana abaixava el taló amb dues golejades dels equips penedesencs que tanquen la temporada de la millor manera possible. Comencem amb la del Vendrell, que guanyava per 9 gols a 4 al Sant Feliu. Ens apropa tota la informació al Marc Casanellas de Canal 20. Marc, molt bon dia.
Bon dia. El club d'Esports Vendrell tanca la temporada amb una victòria per 9-4 davant el Sant Feliu, en un partit amb poca història. El conjunt de Jordi Esteve va plantejar un partit força seriós, malgrat que no es juguessin res, tenint ja assegurada la cinquena plaça. Als 10 minuts de partit, Aldo Velasco va obrir la llauna i va iniciar la golejada roig i negre. El segon gol del partit seria obra de Lluís Ferrer, i a les acaballes de la primera meitat, Marc Canyelles seria l'encarregat de posar el 3-0 al marcador. Amb aquest resultat, s'arribaria al descans. A l'inici de la segona part, veuríem un Sant Feliu decidit a canviar la tònica del partit, i seria el conjunt codinenc que, mitjançant Albert Hernández, posaria una mica més d'emoció al partit. Duraria poc l'alegria visitant, perquè Marc Canyelles tot just 30 segons després faria el 4-1. David Yepes transformaria la desena falta dels vendrellencs, però de nou l'equip local reaccionaria ràpidament amb un bon gol de Gabri Villares a passada del capità Lluís Ferrer. A 12 minuts pel final, Manu Necki, que jugava el seu últim partit com a jugador d'hoquei, faria el 6-2 amb un xut potent de pala des de fora l'àrea. Lluís Ferrer faria el seu doblet aprofitant el rebot d'un penal per fer el 7-2. Aldo Velasco i Marc Canyelles, en un minut, sentenciarien el partit i ho col·locarien el 9-2 al marcador. En l'últim minut de partit, el conjunt visitant maquillaria el resultat i mitjançant de nou Albert Hernández i Sergi Fajas posarien el definitiu 9-4. Bon partit des del Baix Penedès, que tanquen així una més que notable temporada, quedant cinquens classificats al grup nord de l'Hockey Plata. Lluís Ferrer valorava així el partit.
Bé, el partit d'ahir, doncs, bastant intrascendent, perquè cap dels dos s'hi jugava ara, més que l'honor, i nosaltres doncs, vam estar des del principi amb més ganes de guanyar, de més intensitat i tal, i arribar més a porteria, no? I de seguida se'ns va posar per davant del marcador i bueno, vam anar dominant en tot moment el partit i vam ser molt superiors tant ofensivament com defensivament i al final, doncs bé, ja baixant una mica el peu de l'accelerador, ells a l'últim minut ens van fer un parell de gols així que es podien haver evitat, però bueno, el resultat és victòria, que era l'important, molt contents per les últimes jornades de Lliga que vam aconseguir guanyar 4 dels últims 5 partits i bueno, amb un sabor una mica agradolç la temporada perquè vam competir molt bé la primera volta i al principi final de la primera i principi de la segona doncs, vam punxar i se'ns van escapar les opcions.
Al final del partit, els jugadors vendrellencs van fer un passeig d'acomiadament a Manu Necki que penja els patins i a Jordi Esteve que deixa el club per motius personals. Durant les pròximes setmanes es començarà a posar en marxa el nou projecte de cara a la temporada que ve.
Moltíssimes gràcies, Marc, i victòria també del Vilafranca. Més contundent encara, 13-2 amb l'Ordes a casa i per acomiadar-se d'una afició que la temporada vinent, recordem, estarà a l'Hockey Lliga. En té tots els detalls el Jordi Ribas de Ràdio Vilafranca. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Elia, què tal? Mira, un Vilafranca que, com bé dius, 13-2 acaba una lliga espectacular. Després escoltarem a Toni Aranda repassant el que ha sigut aquest any Pau Vilafranca triomfal. 13-2 amb un partit que no va tenir història. L'Ordes es va presentar amb mig equip. Diguéssim que els bons estaven lesionats i ja és un equip que, a més, ja havia baixat de categoria, per tant, venien de Galícia una mica a passar el cap de setmana a Catalunya, que ho han fet durant moltes setmanes, perquè, evidentment, és un dels equips que ha de baixar cada vegada a Catalunya per jugar els seus partits a l'Hockey Lliga Plata, en el seu grup nord. Una victòria, com dèiem, 13-2 en l'últim partit de Toni Aranda a la banqueta, que també s'acomiada de la banqueta vilafranquina. S'acomiada o l'han acomiadat, l'han acompanyat? D'això també ho escoltarem amb la veu de l'entrenador. El partit, com dèiem, no va tenir gaire història, simplement hat-trick de Roger Martí, hat-trick de Joan Vázquez, el golejador dels vilafranquins, Arnau Ribas també va marcar i Sergi Torné. Destaquem que van jugar durant molta estona els nois de la base. Ot Buizín, que va marcar, Pablo Gómez, que va marcar 2, i Roger Sanllehí, que a més de marcar i estrenar-se amb el Vilafranca, va fer el gol número 100 d'aquesta temporada. Per tant, l'equip vilafranquí ha acabat amb números rodons, 100 gols a favor, l'equip més golejador d'aquesta lliga i el menys golejat, amb 44 en contra, per tant, 22 jornades, una mitjana de 2 gols en contra per partit. Pel que fa a l'Ordes, gols de Del Río i Ancho, anava a dir per maquillar el resultat, però ni així es va maquillar aquest resultat. La poliesportiva, que presentava una... diria trista, però no, potser no és la paraula, però poca entrada, ja que el partit es va jugar, incomprensiblement, a 4:45 de la tarda de diumenge. Per tant, era ahir dia de barbacoes i de paelles amb els amics i era una hora que es feia difícil baixar la poliesportiva, tot així per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, evidentment. Ho vam donar en directe. Podem escoltar el tècnic Toni Aranda, primer, parlant d'aquest enfrontament que no va tenir gaire història.
Ells també venien amb baixes, el Pallero ja no juga, el Centora, que és el que potser toca més la bola, tampoc ha vingut. Venien amb bastantes baixes, vull dir, ja sabéis que no era un partit sense història i al final la decisió ha sigut aquest al principi de quan he fet la xerrada, però bueno, intentar superar el Cerdanyola com a màxims golejadors d'aquest any, intentar que no ens fessin molts gols per ser menys golejats, i em sembla que hem arribat a 100 gols, però bueno, una xifra així rodona.
I que marqués la canalla.
I la canalla ha marcat tots tres, m'ha semblat, i que bueno, perfecte, 1-2. Va ser espectacular els números que han fet. Em sembla que vam fer 18 jornades seguides sense perdre, un partit perdut i una mica amb les circumstàncies que anàvem de lesions i ja amb l'ascens ja el teníem certificat i no sé, bueno, al final jo crec que la temporada ha sigut excel·lent en quant a números.
Pues bé, com deia l'entrenador, tan sols un partit perdut i va ser quan ja el Vilafranca ja matemàticament ja havia pujat de categoria, 17 victòries i 4 empats, això ha fet que fos el campió indiscutible. Al final del partit, el nostre company Xavi González també li preguntava a Toni Aranda per aquest comiat que es feia efectiu entre setmana. Li anunciaven que no tan sols ell, sinó que tot el cos tècnic havia de deixar la banqueta buscant nous revulsius perquè, sobretot, i com explica bé Toni Aranda, que vol la Junta és que no es creïn mals vicis i que tot segueixi com havia estat. Veurem si això serà una cosa positiva o negativa.
Amb el cap ben alt, jo orgullós de la feina que he fet i dels resultats que he aconseguit. Vull dir, aquest any ha sigut espectacular, l'únic però ha sigut la Copa de la Princesa. Tampoc vam perdre, i vam empatar el partit, la pròrroga també va ser la sort dels penals. I dels 3 anys que he estat aquí, bueno, el primer any em van fitxar per acompanyar el Toni Porta, per ajudar l'equip, que feia anys que estaven buscant l'ascens, vam aconseguir-lo, una Copa a la Princesa. L'any següent, bueno, l'any passat va ser... Bueno, vaig tindre que agafar l'equip a finals de la primera volta no, però una segona volta amb números que si haguéssim fet a la primera ens haguéssim entrat a estar al play-out. Em sembla que vam salvar 3 match ball a 5 jornades pel final, una d'elles amb el Noia, millor entrenador del mes de març, vull dir que això per un equip de la zona baixa pues, també t'omple. I no sé, jo crec que al final jo he fet tres temporades molt bones, han decidit que necessiten un canvi d'estaf, no només meu, sinó també el preparador físic i el segon entrenador, per canviar totalment del que hi havia fins ara, per vicis que hi poden haver de jugadors. Bueno, no t'agrada perquè al final creus que has fet els números de sobres per quedar-te, i el que aspires quan ets entrenador és estar al màxim nivell, o que lliga, i bueno, sap greu que t'ho hagin dit en aquestes circumstàncies, però bueno, acceptar-ho i esperar que el Vilafranca l'any que ve pues, bueno, aconsegueixi un bon bloc de jugadors i porter, i un bon entrenador i que puguin... El que els toca que és primer any mantenir-se i després consolidar-ho.
Doncs escoltàvem a Toni Aranda, que aquests últims 30 segons, doncs mira, reconeixia que no era el final més agradable que estava predisposat a tenir. A la Lliga s'ha acabat, no hi ha propera jornada, ja serà l'any que ve per parlar d'hoquei Lliga amb el Vilafranca. Això sí, hem de recordar que el Patí Vic, el segon classificat amb 49 punts, també lluitarà per pujar a aquesta hoquei Lliga. Els vilafranquins ara s'estaran 5 mesos, doncs que aviam qui fitxem, aviam qui li donem la baixa, perquè evidentment quan es puja a hoquei Lliga és molt agradable, però hi ha jugadors que han de marxar, hi ha jugadors que s'han de fitxar, i a més aquest any amb un staff tècnic totalment renovat que segurament portarà els seus jugadors i els seus membres més els que més s'estimin per poder aguantar en aquesta hoquei Lliga i poder-se consolidar.
I tanquem ja l'hoquei patins i seguim amb futbol i amb el Vilafranca, que confirma el descens, oi, Jordi?
Doncs sí, descens que ja feia unes setmanes que semblava que arribaria, s'estava allargant en el temps, i aquesta setmana, davant del líder, l'Olot, líder i a més campió, que ja fa unes jornades que ja ha pujat de categoria, doncs es certificava aquí el municipal de Vilafranca. Ahir a 1:15 del migdia començava aquest Vilafranca-Olot, amb un Vilafranca que arribava a la mitja part 0-0, semblava que encara hi hauria la possibilitat de, o l'esperança de poder allargar-ho en el temps. La Pobla de Mafumet també era l'altre equip que jugava i estava a casa contra el Castelldefels. Si guanyava la Pobla de Mafumet, els vilafranquins ja no tenien res a fer i ho feien per 2-0. Uns vilafranquins, però, que al minut 47, dos minuts de la represa, s'avançava amb gol de Frutos, internada per la banda i remat impecable del central vilafranquí. I, vaja, el municipal esperançat. Això sí, al minut 76, Bernils feia l'empat a 1, una sortida d'un córner, rematava de cap tot sol al mig de l'àrea, i el que es preveia, al minut 91, de la manera més cruel, l'1-2 de Mas, amb una jugada que, si podeu veure per televisió, reflexa la temporada del Vilafranca, rebots que pica la pilota entre varis defensors del Vilafranca i queda morta perquè Mas remati a porta buida i certifiqui aquest 1-2, que juntament amb el resultat de la Pobla de Mafumet, com dèiem, a casa per 2-0 davant del Castelldefels, fa que l'equip vilafranquí doncs baixi a la categoria elit.
El president del Vilafranca, el Manel Ortiz, deia a X, a Twitter, a vegades cal un pas enrere per fer-ne dos endavant.
Doncs sí, la veritat és que ha sigut una temporada que, des de que va començar Santi Triguero, li faltava un Vilafranca que sempre li ha faltat. També Santi Triguero, el primer entrenador d'aquesta temporada, sempre ho anunciava. El Vilafranca està a tercera divisió gràcies, o tercera ref, direm, gràcies als descensos compensats que hi havia a la Lliga, però si no, el Vilafranca aquest any ja hagués jugat a una categoria per sota. S'ha intentat, s'ha fet també amb jugadors de la casa, s'ha treballat molt des de la casa, però no ha sigut suficient per poder aixecar el vol i mantenir-se a tercera. Potser aquesta Lliga Elit de l'any que ve és la Lliga, també, com bé deus a X, també Lluís Montaner, un clàssic del Futbol Club Vilafranca, també,
un savi,
també s'ho preguntava, si potser la tercera no era la divisió en la que havia d'estar el Vilafranca, i és aquesta Lliga Elit on el Vilafranca es pot sentir més còmode, on pot aconseguir fer un bloc, un nou equip, sense passar les penúries, perquè al final, si intentes fer un bloc, però cada setmana vas perdent, doncs això també és mala moral i fa que l'equip no es cohesioni. A la Lliga Elit veurem si aquest Vilafranca té l'oportunitat de cohesionar-se, de fer un bon bloc, de foc nou, que diuen, i llavors ja començar a pensar després en tornar a pujar. Una mica també com el Patí Vilafranca, no? Un equip ascensor que potser l'hoquei Lliga li va molt amunt, i la segona, no direm que li va molt avall, però que sí que pot fer grans temporades. Veurem com acaba, si continua també l'staff tècnic que hi ha fins ara, amb Carles Moya al capdavant, perquè va agafar l'equip les últimes 10 jornades i tampoc ha sigut capaç de poder revertir aquesta situació. A la classificació, simplement l'Olot, com ja us hem dit, 10 punts d'avantatge sobre l'Hospitalet, i ja des de fa algunes setmanes és campió de Lliga, i els vilafranquins, que són 700, queda un partit, això sí, la setmana que ve, i el Vilafranca, que està a 5 punts de la Pobla de Mafumet, que va guanyar 38 la Pobla, 33 el Vilafranca, per darrere Castelldefels i Rapitenca, que tampoc tenen res a fer. Evidentment, tots dos amb 30 punts, l'únic que podríem fer és guanyar i empatar amb el Vilafranca si perd a l'última jornada, un Vilafranca que es desplaça al Prat de Llobregat. Veurem. El Prat, ara mateix, a la part alta, 48 punts. Tampoc pot aspirar a més perquè no entrarà a zona de play-off perquè té el Badalona a 4 punts.
Destaquem algun altre resultat d'altres categories?
I tant. Destaquem, per exemple, l'Atlètic Vilafranca, que, diguéssim, també és veritat que jugava contra el cue de la categoria, però s'imposava per 3-4. Uns atlètics que, a primera catalana, l'equip de Parc Setzarà ha fet molt bona campanya. Són sisens amb 41 punts. El Vilanova, també destaquem, que ha pujat. Per tant, com el Vilanova puja a la Lliga Elite i el Vilafranca baixa, l'any que ve tindrem Vilafranca-Vilanova, que és un enfrontament que feia anys que no es veia. I l'anècdota és aquesta. Però ja dic, l'equip de Parc Setzarà, un Parc Setzarà que veurem on, si continua les banquetes vilafranquines o no, que ja porta doncs, bastantes temporades, et diré de memòria 11, però vaja, un Parc Setzarà que s'ha pogut portar l'equip còmodament en aquesta primera catalana, que no és fàcil per jugadors tan joves i que molts juguen al Futbol Club Vilafranca, per tant, fan aquest ascensor. Segona catalana, el Moja, també destaquem, però per la part negativa, perquè tornava a perdre a casa per 1-2 davant de Vilanova del Camí i és penúltim amb 25 punts, és 17è, difícil revertir la situació, tot i que sí que en aquesta segona catalana encara queden 5 jornades, per tant, 15 punts en joc. De moment, mirarem aviam què pot fer l'equip mogenc. I ja està, a tercera catalana. Ostres, hi ha un batibull per entrar a la Copa Ràdio Vilafranca que vés a saber. Abans ens ho comentava la nostra companya Marian Sadurní i Miquel Cuenca, que estan molt avasats a la Múnia i el futbol penedesenc, la Granada, que ha fet tota una primera volta dolentíssima, guanyava 2-0 a l'equip munienc.
Sort que ens queda la Copa Ràdio Vilafranca, que això s'acaba molt aviat.
Exacte.
Jordi Ribas, moltes gràcies, bona setmana.
Bona setmana.